escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio amb una jornada més plujosa a la comarca del Baix Penedès. En parlem a la recta final amb en Marc Rodero, abans per haver tingut temps de buscar d'altres qüestions que com sempre són actualitat a la nostra vila o també a la resta de la comarca. D'una banda, hi és present a les vies de sol a Marga Márquez, hi és present amb l'actualitat meteorològica, com dèiem, el Marc Rodero, present amb l'actualitat del món de l'esport en Jordi Garell, mentre que també hi és present la redacció al complet del Vendrell Comunicació i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells, i amb molt de gust, Víctor Menéndez. I sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com sempre s'inicia repassant en síntesi els fets més destacats, és el sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Continuen, com no podria ser d'altra manera, les incidències a les línies de rodalies a la comarca. A primera hora del matí d'aquest dimecres, la R4 ha patit una incidència a causa de la protesta sindical per la marxa al traspàs de les rodalies de la Generalitat i després també incidències a la R2 Sud entre Cunit i Sant Vicenç. D'aquest fet, en parlem avui només obrir l'informatiu, on el grup municipal de Som Poble, Esquerra Republicana, presentarà al ple d'aquest mes de març de dilluns una moció instant l'Ajuntament a reclamar diferents millores en l'àmbit de la mobilitat. També tindrem temps també de buscar aquells reportatges que fan referència a la Covid i que ens porten, en aquest cas, a parlar de les farmàcies. Aquest serà un altre dels fets de l'informatiu de la jornada del dia d'avui, que ens ha de servir per parlar del desmantellament d'una organització de tràfic de drogues, del robatori d'oliva als supermercats o de l'agenda cultural amb la prèvia de la presentació d'un llibre sobre el Molí del Sebastià. Tot plegat combinat amb la crònica de l'esport i també del temps. Continuen les incidències a les línies de rodalies de la comarca. A primera hora del matí, aquest dimecres, la línia R4 de rodalies ha patit una incidència a causa de la protesta sindical en marxa pel traspàs de rodalies de la Generalitat. Recordin que la R4 és la que surt de Sant Vicenç de Calders i ens acosta a Barcelona per l'interior. El tren de 5:45 del matí ha fet el seu trajecte amb 20 minuts de retard. Durant la jornada és probable que per la mateixa causa es produeixin afectacions similars i alhora també per causes tècniques s'han produït afectacions a la línia de l'R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona per la costa, per incidències entre Sant Vicenç i Cunit.
La xarxa ferroviària que travessa el Baix Penedès ha registrat aquest dimecres noves incidències derivades, en aquest cas, de les aturades convocades pels sindicats CGT i SFI. En concret, el tren de les 5:30 del matí que anava de Sant Vicenç de Calders a Vilafranca del Penedès per la línia R4 ha fet el seu trajecte amb més de 20 minuts de retard. També ha quedat cancel·lat un tren de la R2 Sud que feia el trajecte entre Vilanova i la Geltrú i l'estació de França. El tren següent ha fet aturada a totes les estacions. Les aturades de protesta sindical estan anunciades també en altres franges horàries de la jornada d'aquest dimecres, des de les 2 del migdia fins a les 5 de la tarda i entre les 9 i les 11 de la nit.
I precisament el grup municipal de Son Poble Esquerra presentarà el ple d'aquest mes de març, que en tota probabilitat s'ha de celebrar dilluns, una moció instant a l'Ajuntament a reclamar diferents millores en l'àmbit de la mobilitat, tant pel que fa al transport ferroviari com també per carretera.
Pel principal grup de l'oposició, l'actual context de problemes constants que envolta el sector del transport públic fa que sigui imprescindible exigir actuacions de millora amb caràcter urgent. Més en un moment en què la població del Vendrell i de la comarca està en creixement constant, un fet que comporta unes necessitats evidents de transport.
En matèria de mobilitat és claríssim, ja es veu clarament que hi ha necessitats de mobilitat tant cap a Barcelona com per Tarragona, per motius laborals, per motius educatius o per rebre tractaments mèdics en centres hospitalaris que no tenim a la nostra comarca. I aquesta gent s'ha de desplaçar i s'ha de poder desplaçar amb transport públic.
En l'àmbit ferroviari, Son Poble Esquerra demana un augment de les freqüències de la línia R4 de Rodalies, perquè hi hagi dos trens cada hora. Alhora, la formació creu que la RT2 que enllaça la comarca amb Tarragona hauria d'arribar fins a Vilafranca, ja que això milloraria les connexions dins de la vegueria. El partit també proposa que la línia R8, que va de Martorell a la Universitat Autònoma, surti de Sant Vicenç de Calders. A aquestes peticions hi sumen la necessitat de millorar la línia de la costa, impulsar actuacions per reforçar l'accessibilitat a l'estació de Sant Vicenç o demanar una vegada més el soterrament de l'estació del Vendrell, sobretot tenint en compte l'augment dels trens de mercaderies.
En moltes nits els trens de mercaderies s'han de quedar a la pròpia estació de Sant Vicenç, del Vendrell, amb les màquines engegades, provocant també molèsties en el veïnat durant tota la nit. Aquestes coses s'eliminarien o es reduirien si soterrés la via.
Pel que fa al transport per carretera, la formació aposta per implementar un bus que vagi del Vendrell a la Universitat Autònoma de Barcelona i demana una ampliació del servei de bus express que va tant cap a Barcelona com a Tarragona.
De totes les crisis en surt quelcom de positiu. Aquesta va ser una de les frases més sentides durant la pandèmia ara tot just fa 5 anys. El Vendrell, tot i que alguns creuen que potser s'ha oblidat amb massa facilitat tot el que ha significat la Covid-19, es van teixir unes xarxes de solidaritat que van permetre donar el màxim de suport als professionals sanitaris i la població en general, tant des del punt de vista material com a l'hora emocional.
Amb caps i hospitals tancats a pany forrellat, les farmàcies es van convertir ara fa 5 anys en la principal porta d'accés al món sanitari per al global de la població. Una ciutadania que hi anava a recollir medicaments, però també per informar-se de proves, resultats de radiografies o consultes mèdiques. Una activitat que es va poder dur a terme gràcies a la bona coordinació existent amb els serveis de salut i que pal·liava la manca d'informació i recursos amb què s'havien d'enfrontar els professionals.
Costava molt trobar material també. Jo una de les coses que recordo és que no potser les primeres setmanes, però sí que els primers mesos quan van començar a haver-hi mascaretes i aquelles pantalles, us recordeu que es posava la gent aquelles pantalles transparents personals, aquelles màscares, realment no sortien de proveïdors habituals de la farmàcia. O sigui, van començar a haver-hi proveïdors de mascaretes i proveïdors de material sanitari que no eren del nostre entorn, diguéssim, del perfil de farmàcia. I durant aquells primers mesos vam estar començant a buscar amb proveïdors fora del nostre entorn, diguéssim, una feina que no era l'habitual i costava molt trobar aquest tipus de material i a uns preus que en aquell moment eren el descontrol de preus també va ser un problema, jo crec, a nivell global.
A les farmàcies es treballava al peu del canó, amb molt d'estrès i gairebé a cegues. Una feina, però, del tot necessària davant de la incertesa i el patiment de bona part de la població.
Mira, se'm posa la pell de gallina, perquè... Doncs el que et dic, van ser moments molt intensos per tots, però clar, aquí veiem persones, teníem des de l'avi que no entenia que no podia sortir de casa i cada dia el teníem aquí a buscar una aspirina perquè ell per la tele sentia que només podia sortir si anaves a buscar un medicament i nosaltres li dèiem, no, és que l'aspirina que evidentment no la necessitava, que venia a comprar-la com dient, ja tinc excusa per anar a buscar alguna cosa, no entenia aquell senyor que era millor quedar-se a casa seva, però clar, estava sol a casa seva. I nosaltres li insistíem cada dia, mira Josep, vés a casa, queda't a casa, que l'aspirina no la necessites, que... Oh, és que estic sol... O sigui, des d'acompanyar gent que no ho entenia i que se sentia realment sola, a gent molt angoixada. Va haver gent que es va espantar moltíssim, també. I és això el que deies tu abans aquí a la farmàcia, era fàcil accedir-hi i venir-hi.
Per tal de poder distribuir medicaments, aliments i tot allò que fos necessari, ràpidament es va gestar una xarxa de suport mutu on persones voluntàries de la vila intentaven compensar el col·lapse del teixit polític i empresarial. Un grup que més va créixer de manera vertiginosa.
Doncs al final vam ser un grup de pràcticament 200 voluntaris, per tant doncs, la implicació de la ciutadania, la implicació popular doncs, va ser molt, molt important en aquest sentit i ens organitzàvem doncs, simplement atenent les demandes que ens arribaven i realitzant tot tipus de serveis, des de portar menjar, aliments i medicaments a cases de les persones fins a prestar també serveis de suport anímic, psicològic, no? Una mica tot el que fes falta en aquell moment de crisi.
La xarxa de suport mutu va dotar el Vendrell d'una estructura activa i altruista amb la finalitat de cobrir en la mesura del possible les necessitats de la població.
Doncs aquesta primera part, diguem que va ser l'etapa més d'actuacions de xoc, diguem, per satisfer aquestes necessitats bàsiques que no quedaven cobertes. Jo penso que van ser potser tres mesos, els dos primers tres mesos, durant els quals es van fer més de 600 actuacions directes, diguem, d'això de portar aliments, medicaments, de transportar material mèdic, no?, tot tipus de tasques, doncs, per això, per intentar que l'impacte de la pandèmia, d'aquesta crisi sanitària, fos el menor possible per als veïns i veïnes.
Dins d'aquesta xarxa de voluntariat també va jugar un paper fonamental el grup de dones, que ràpidament es va mobilitzar per teixir mascaretes i bates de plàstic. Un centenar de persones, sumant homes i dones, que entre puntada i puntada bastien una relació amb l'entorn que traspassava qualsevol aportació material.
Aquí realment, i t'ho haig de dir, i és cert, és que m'emociona, perquè van ser, bueno, tots teníem por, val? I la gent aquí venia doncs, amb esperança. I clar, doncs, a nivell emocional toca perquè et dones compte doncs, que el teu veí pot faltar en algun moment, que la teva família pot faltar en algun moment, que hi havia gent que anava perdent familiars, que anava perdent amics pel camí, i ostres, doncs això és dur, no? Per molt acostumat que estiguis, jo treballo en un sector doncs, que estic acostumada a la pèrdua, però realment és complicat.
En total van ser unes 16.000 mascaretes i no en va sobrar cap, ja que les que no es van distribuir al Vendrell van ser donades a altres països que les necessitaven. Un sentiment de fraternitat que roman tot i el pas del temps, malgrat que potser no amb la força que molts dels implicats desitjarien.
Vols que et digui la veritat, sincerament, queda el record, perquè al final la gent, doncs, bueno, la pandèmia, aquesta famosa pandèmia que en principi semblava que ens tenia que humanitzar, sembla ser que no. Que ha estat tot el contrari, la gent s'ha tornat més individualista, la gent té por d'abraçar-se, té por de petonejar-se, i això encara s'arrossega, sembla que no, però encara s'arrossega. Allò de que ens van, no vam poder tocar la pell de les persones durant una temporada molt llarga ens ha refredat a tots.
Un record intens que això sí rebrota sense paraules cada vegada que aquest grup de voluntaris es retroba pels carrers.
La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava en diferents municipis de Tarragona i Barcelona, entre ells a la capital, al Vendrell. En l'operació feta el passat dimecres es van detenir 8 persones i es van trobar 4 plantacions de marihuana a Indoor.
L'operació Mubashar es va iniciar el novembre del 2023, quan la Guàrdia Civil va localitzar una primera plantació de marihuana en una finca rústica de Constantí. Aquell habitatge s'havia connectat de forma il·legal a la xarxa elèctrica a través d'un contracte subscrit amb identitats falses. Amb la col·laboració d'Endesa, els agents van descobrir altres contractes fets amb les mateixes característiques. La investigació va culminar el passat dimecres 12 de març, quan es va fer un gran operatiu policial en el qual van intervenir fins a 150 agents, que van fer entrades en diferents domicilis del Vendrell, Querol, Cubelles, Sant Celoni i Barcelona. A més de detenir 8 persones d'entre 31 i 48 anys, es van desarticular 4 plantacions de marihuana amb gairebé 3.000 plantes en diferents fases de creixement. També es van trobar més de 30.000 euros en metàl·lic. Dos dels detinguts eren els responsables de fer les connexions il·legals, mentre la resta s'encarregava de les tasques de vigilància de les plantacions. Els arrestats estan acusats dels delictes de falsedat documental, cultiu i tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. El jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona n'ha decretat l'ingrés a presó.
I l'oli d'oliva s'ha convertit en el producte més robat als supermercats catalans, una realitat recollida per l'estudi d'una empresa especialitzada en seguretat i corroborada per les superfícies alimentàries del Vendrell, que des de fa més d'un any pateixen aquests furts.
Ni licors ni escopinyes. Des de fa un any, el producte més robat als supermercats del Vendrell i al conjunt de Catalunya és l'oli d'oliva, coincidint amb la descomunal pujada de preus que va experimentar el sector, sobretot a finals de 2023 i inicis de 2024, amb alces que van arribar a fregar al 200%, s'han disparat els furts a les petites i grans superfícies a càrrec de consumidors individuals amb baix poder adquisitiu o directament per lladres que els revenen al mercat negre. Una realitat que també es pateix amb onades de major i menor intensitat a la vila.
Sí, 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 de fet, bueno, fa sobretot al Nadal vam tenir un robatori massiu d'oli. Ara poder algo menys, però bueno, que també és un dels productes que més estan robant pel preu. Passa que ara ve baixat perquè ha baixat l'oli. Poder algo menys. Perfumeria també roben molt, sobretot xampús.
Per intentar protegir els seus productes, alguns supermercats opten per tancar-los sota clau, tot i que amb les garrafes d'oli és més complicat, atès el seu volum. Alguns establiments aposten per lligar-les amb brides, mentre que d'altres fan una inversió econòmica més elevada i la salvaguarden amb anelles de seguretat que inclouen un sistema d'alarma. I és que tota precaució és poca a l'hora d'intentar evitar un robatori.
No et roben una ampolla, te'n roben unes quantes. O sigui, de fet, vam trobar una dona, i no sé si era el seu fill, però bueno, per edat semblava, que aquests van agafar la rutina, entraven per la porta, sortien pel mateix lloc i carregaven garrafes, i no una. Si se'n deien més d'una garrafa, evidentment era per robar, perquè aquella gent, tan d'oli...
Els establiments també han optat per instal·lar càmeres de seguretat i redibuixar la distribució dels productes, situant l'oli d'oliva, sobretot el de gamma més alta, a tocar de les caixes registradores. Xampús, pernil envasat i escumes d'afeitar també se situen al capdamunt del desig dels lladres, malgrat que a molta distància de l'anomenat or daurat. Uns robatoris, a més, que perquè siguin denunciables, s'han d'haver consumat de manera efectiva. És a dir, el furtador ha d'haver traspassat la línia de caixa amb l'objecte, el que dificulta, finalment, la seva persecució.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol, en aquest cas, amb victòria de l'handbol Vendrell masculí per 29 a 28 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra el Ràpid Cornellà B, en un partit on els jugadors de Suso Fernández van anar de menys a més. De fet, a la primera part van anar sobretot a remolc i arribaven al descans perdent per 13-17, però a la segona part aconseguien capgirar el marcador i un cop es van posar per davant ja no ho van deixar escapar i finalment doncs, van certificar aquest tercer partit sense perdre i a més també retallar punts respecte al tercer classificat, ja que el Sant Esteve Sarrovires perdria contra un altre rival directe com és el Sant Just Espanyol, que curiosament també és el proper rival dels vendrellencs. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Suso Fernández. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, un partit que doncs, vau haver de treballar, perquè la primera part no van acabar de sortir les coses, però, en canvi, la segona sí que doncs, ja vau ser més reconeixibles, no?
Sí, sí, sí. De fet, la primera part, el plantejament ho teníem clar a nivell defensiu, en temes ofensius també ho teníem clar, però, bueno, vam estar potser fins al minut 12... 10-12 de la primera part estàvem molt igualats. Quan ja va fer un parell de canvis, van sortir un parell de jugadors que van donar un ritme important en el seu atac i que ens costava molt doncs, mirar la final, doncs, mirar d'intentar neutralitzar aquesta empenta que portaven i bueno, el resultat de la primera part ja ho diu. Vam marcar el descans perdent.
En canvi, a la segona, el que dèiem, doncs, l'equip que va saber tenir paciència per donar la volta i sobretot destacar també la solidesa defensiva, no? Perquè crec que vau estar pràcticament un quart d'hora que només vau encaixar dos gols i això va fer que ells s'acabessin doncs, desesperant, no?
Sí, sí. Bueno, de fet, aquest canvi d'aquest jugador, la primera part que ens va trastocar tot el plantejament defensiu, ens va tocar analitzar-lo en molt poquet temps i, bueno, xerrant en el vestidor, intentant aportar tots els jugadors, aportant solucions entre uns i altres, doncs vam veure que aquest jugador, doncs, bueno, sí que era molt resolutiu, molt una explosivitat tremenda, però feia tota la tasca per poder jugar amb el pivot o jugar a continuïtat fins que acabin els llançaments a l'extrem. Això ho vam veure, ho vam tenir clar, i vam decidir modificar petits continguts defensius que ens donava això, no? Deixar fer aquesta tasca bruta, no? per dir d'alguna manera, però mirant de tallar les línies de passe al pivot, no deixar que els extrems acabaran les situacions de llançament, i això ens va donar aquest extra, no? Que no li sortien les coses, nosaltres vam començar a estar molt més col·locats defensivament i en atac teníem molta gana i teníem moltes ganes de llançar i bueno, la volta li van donar ben bé a la segona part.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 2:45 PM, a la pista del Sant Just Espanyol, que ara mateix és el segon classificat, i després d'aquest partit també us enfoteu al tercer i del Sant Esteve Sesrovires. Per tant, ara venen dos partits que segurament marcaran, no?, una mica doncs, el final de la Lliga, si realment doncs, podeu aspirar fins al final a lluitar per l'ascens, i per tant doncs, tot passa per intentar doncs, treure algun resultat positiu aquest dissabte començant a la pista del Sant Just, no?
Sí, correcte. Sí, bueno, de fet, aquests tres últims partits, aquests dos que tenim ara pel davant, tant Sant Just com Sant Esteve Sesrovires, tenim com a un turmalet, no? Només ens toca lluitar amb els de dalt i, bueno, la gent està confiada, la gent té ganes, la gent sap el que hem de fer i, bueno, el que dèiem moltes setmanes, no? Tenim clar que és el que ens va bé i tenim clar el que no ens va bé, no? Doncs hem d'intentar, de moment, aquest cap de setmana pensar en l'Espanyol i després veurem amb els Sabers de Rovira, no? Però, de moment, pensant bé, perquè segur que s'estan esperant amb moltes ganes, eh? Moltíssimes ganes, aquí van perdre la veu i allà no ens deixaran, no serà fàcil, gens fàcil.
Doncs perfecte, Suso, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt sorpresa al partit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Suso Fernández, entrenador de l'handbol Vendrell masculí, valorant aquesta victòria per 29-28 contra el Ràpid Cornellà B. I ara, com dèiem, serà en aquesta visita dissabte a 2:45 PM a la pista del Sant Just Espanyol. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del Club Futbol Sala Vendrell per 1-4 contra l'Aula Esport Reus en un partit disputat aquest diumenge al Palau Municipal i on els jugadors de Miquel Malo, en aquest cas dirigits per Xavi Nogueira, degut a l'ascensió del tècnic, plantaven cara a un dels millors equips de la Lliga en un partit on els primers minuts els vendrellencs s'haurien pogut avançar al marcador, no ho van fer, en canvi sí que els visitants van colpejar per partida doble. Abans del descans, el Vendrell, que va tenir opcions per a distància amb un doble penal que Yahya Mirzak enviava fora. Per tant, els vendrellencs que van haver d'esperar la segona part per finalment doncs, poder obrir el marcador amb un gol d'Idris Mirzak. I quan semblava que l'empat doncs, podia caure en qualsevol moment, els reusencs, que tornaven a colpejar per partida doble, deixaven aquest 1-4, que ja ho deixava doncs, molt complicat. Tot i així, els vendrellencs que ho van intentar a través del porter jugador no se'n van sortir i bé, al final, doncs, com dèiem, va arribar aquesta primera derrota de la segona volta. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs, primera derrota de la segona volta, però sobretot ens hem de quedar amb això que comentava, no? Que l'equip doncs, va plantar cara en tot moment i que fins al final doncs, no es va rendir contra un dels millors equips de la Lliga, no?
Sí, va ser... Perdó. Va ser un partit on clarament la falta d'encert va ser el que va marcar el resultat, no? Crec que vam tindre moltíssimes ocasions, tantes o més com que ells, per com tu ben dius, pues, avançar-nos quan anàvem 0-0, per empatar quan anàvem 1-0, bueno, 1-0 no vam anar molt poc ratet, però per avançar-nos amb el marcador quan anàvem 2-0, el doble penal i dos o tres jugades més, o d'un, recordo ara un dos contra el porter, que ens treu bé el porter, recordo un parell d'uns contra uns, això només a la primera part, després el doble penal, i a la segona part va ser més de lo mateix, aconseguim fer el gol, però tornem a fallar un parell més d'un contra uns, un parell d'ocasions jugant de cinc, que xutem de molt dins de l'àrea, però li peguem malament, bueno, un dia que no vam estar encertats, l'equip va competir, l'equip va donar la cara, l'equip va demostrar que no hi ha una distància tan gran entre el tercer i altres, però en aquest cas sí que l'encert a cada porteria pues, va ser determinant i és el que ens impossibilita seguir sumant, que és el que ens hauria agradat.
L'únic moment delicat va ser després del 0-1, no? Que just després doncs, cau el segon. Per sort, però doncs, ho vau saber aturar amb el temps mort i després vau tornar a connectar-vos al partit. Per tant, al final també demostra una mica la línia amb què segueix l'equip els últims partits, no? Que ara ja doncs, no es deixa intimidar, que segueix fent el seu partit i que al final, bé, doncs, depèn de l'encert, doncs, uns dies surt millor o pitjor, però que l'equip ja ha trobat doncs, una cara positiva, no?
Sí. El que dius dels gols ràpids és algo que portem arrastrant bona part de la temporada. Hi ha moltes vegades que ens fan un gol i poc després ens en fan un altre. De fet, a la segona part no és tan exagerat, perquè a la primera part són pràcticament seguits, no es fan gols, saquen de centre, perquè el pilota no es fan gols, però a la segona part també hi ha poc marge entre el primer gol i el segon gol que es fan a la segona part. Bé, és el que tenim que treballar, el fet de que quan te fan un gol és com més concentrat has d'estar per evitar que passi el següent i és com menys se pot despistar, però fora d'això és el que dius, no? O sigui, jo crec que l'equip és evident que està en una dinàmica positiva, l'equip és evident que està jugant a més o menys bon nivell. Després, pues, és el que he dit, així com ho parlàvem la setmana passada, que potser el 5-1 era un resultat avoltat per el que s'havia vist i per el que hi havia, però aquí hi ha més força en certes de cada porta, pues, aquesta setmana no ha sigut així, i evidentment quan jugues contra un dels millors equips de la categoria, doncs si no estàs encertat de cara a porta i més bé el contrari, sinó que estàs molt desencertat de cara a porta, doncs és difícil sumar, però sí que és veritat el que dius, que, bueno, que la dinàmica és evident, que la millora de l'equip també és evident, i el que volem és continuar, i pues, no s'ha pogut seguir amb la ratxa d'imbatibilitat, però si tornem a intentar guanyar aquest cap de setmana, que a part seria molt important per allunyar-nos de l'últim que queda de la zona baixa. No?
Com dius, aquest dissabte toca partit important a la pista de l'Alforja B, que també és un partit que a la primera volta va fer molt de mal, no? Perquè va ser un partit que teníeu pràcticament a la mà, que recordo que em sembla guanyàveu 7-2 al descans, i que al final us van empatar de manera increïble. Per tant, també hi ha una mica d'aquí d'aquesta espineta, aviam si doncs també els hi podeu tornar doncs a la seva pista, no?
Sí, el partit de la primera volta és un clar reflex de lo que era l'equip en aquell moment, un sac de nervis, no? Va començar el partit molt bé, vam dominar molt bé, fins com tu dius, arribar-nos a ficar 7-2, però després al començar la segona part ens van fer dos gols ràpid i tot i que el resultat sigui sent molt avoltat, com és un 7-4, van entrar tots els nervis, vam deixar de jugar i va passar el que va passar. El Forja és un molt bon equip, al final és un molt bon club, sobretot no és un dels clubs més potents que hi ha a Tarragona, discutint amb Salou a veure quin dels dos és el número 1 ara mateix, però ja diu molt el fet que hagi aconseguit arribar està disputant en Salou a veure quin dels dos clubs és el número 1 de Tarragona, i és un club que el B no és un gran equip, però que es reforça, no? I aquest cap de setmana ja competeixen molt fort contra Priorat perquè pugen a 5 jugadors del juvenil, i esperem que contra l'altre es passi el mateix. Aquí a casa van haver un parell de jugadors més el porter del juvenil i ho vam notar molt, pues ara esperem que torni a passar el mateix, que hi hagi juvenils del juvenil, el juvenil està nacional, està la segona màxima competició juvenil, està per sobre del juvenil del Salou, tot i que estan lluitant per no baixar, però són bons jugadors i sabem que aquestes seran les seues armes. A partir d'aquí, pues, nosaltres va demostrar que, bueno, que són molt bons, però que són juvenils, que nosaltres al final som un equip sènior i que, i si és veritat que tenim molt en ment el mal que va fer el resultat a la primera volta per intentar agafar motivació i energia perquè volem treure un bon resultat d'Alforja, i a part creiem que seria molt important per acabar de deixar una miqueta la temporada pel que fa al descens molt clara i poder-nos centrar únicament a seguir millorant i intentar seguir escalant posicions.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Ok, doncs moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala de Vendrell, valorant aquesta derrota per 1-4 contra l'Esport Reus, i ara com anem centrats en aquest desplaçament dissabte a 7:45 del vespre a la pista del Tecnobit Alforja B.
El temps amb Marc Rodero.
I continua la pluja, una pluja que arriba un dia al de Sant Josep en el que diuen el Pàmpol al Cep. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
Suposo que aquesta aigua per l'agricultura més que benvinguda, no?
Home, evidentment, fa saó, eh? I a més que està caient d'una manera pausada i tranquil·la, però val a dir que s'està presentant aquesta borrasca menys activa del que en un primer moment pronosticàvem. Sí que és cert que cap al Prepirineu i cap a l'àrea del Pirineu Oriental, allà on més interessa que caigui, ho està fent de forma continuada, s'acumulen entre 30 i 50 litres d'aigua per metre quadrat, però a casa nostra no ho fa amb l'activitat que en un primer moment semblava. Per tant, hem de parlar d'una jornada amb cel cobert, amb aquestes boires i amb aquesta nuvolositat baixa, però de moment les pluges són força discretes, entre els 2 i els 5 litres d'aigua per metre quadrat. Però no li farem malícia, perquè encara que sigui poc, ja ens va bé que vagi plovent, i així ho seguirà fent el que resta de jornada. En principi, encara amb menys intensitat de cara a aquesta propera tarda, però no descartem que de forma puntual pugui arribar algun nucli una miqueta més destacable. De fet, hem de pensar que aquestes pluges entren de mar cap a terra i, per tant, es pot formar de forma puntual algun nucli amb una miqueta més d'entitat. Avui temperatures, tot i l'absència de sol, que s'han mantingut prou agradables, moltes màximes situades avui entre els 13 i els 16 graus a bona part de la comarca. Demà esperem una jornada, en principi, sense precipitació, però també sense sol. Per tant, demà els núvols també seran els protagonistes, tot i que tampoc descartem que de forma puntual pugui haver-hi alguna ullada de sol. Però de moment demà hi haurà una pausa, un parèntesi, però que no ens portarà estabilitat, sinó que ens portarà una jornada amb força nuvolositat. Atenció també a la situació marítima, que es presenta força alterada a tots els quadrants costaners de la comarca.
Doncs Marc, ho anirem seguint mica en mica, com sempre, en aquesta mateixa sintonia. Gràcies i que tinguis molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs d'aquesta manera acabem aquesta edició de les notícies, emplaçant-vos a continuar informats a través de xarxes socials, de la nostra pàgina web i, com no, de les notícies de la televisió local. Bona tarda.
Bon dia, són les dues.